Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puig.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí al programa de la nostra casa per parlar d'esports, per parlar d'aquest cap de setmana, un cap de setmana diferent, un cap de setmana en el qual hi ha algunes disciplines esportives, en algunes categories, sobretot les que depenen més de les pròpies federacions catalanes que descansen tots els equips, bàsicament perquè és cap de setmana de Carnaval. Tot i això, hi ha molts altres equips, hi ha molts altres entitats de la nostra comarca que juguen. Anem-ho a repassar. Qui no depèn de la Federació Catalana de Futbol és la Unió Esportiva Olot, que depèn d'aquesta segona federació, d'aquesta Real Federació Espanyola de Futbol, i que, per tant, té partit aquest cap de setmana. I aquest partit és un partit importantíssim contra el filial Perico, un partit en què tornen a haver-hi tots els al·licients posats sobre la taula perquè sigui un autèntic partidàs. Van viure a casa un autèntic partidàs l'últim a l'estadi municipal contra el Sant Andreu, que va acabar amb empat a 2, i ara s'enfronten dos equips que estan amb dues grandíssimes dinàmiques. Un Olot que ve de sumar 10 punts dels últims 12, que ve de dues victòries consecutives com a visitant, que ha estat una jornada més sense encaixar gol al camp de l'última victòria d'aquest últim cap de setmana al camp de l'Atlètic Lleida, en aquesta victòria per la mínima per 0-1. Per tant, un Olot que ve amb bona dinàmica, que ve amb ganes de sumar, amb ganes de seguir distanciant-se més de la zona de descens, però sobretot també de la zona de play-off. Ara mateix es troba 5 puntets de la zona de play-off, però segueix a només 3 punts d'aquesta zona de play-off. I és que això és un indicador de lo molt apretada que està aquesta segona federació, sobretot aquest grup tercer que hi ha, la Unió Esportiva Olot. Partit contra l'Espanyol B, un partit que serà complicat, un partit en què l'Olot vol seguir sent imbatible a casa. De fet, no ha perdut cap partit a casa, n'ha empatat, però no ha aconseguit mai cap derrota a l'estadi municipal en aquesta temporada, i per tant, l'objectiu ha de ser el mateix: porteria 0 i seguir generant ocasions. I al final, ara mateix, el conjunt lotí es troba en bon estat de forma, es troba bé de cara a gol, i per tant, doncs, la dinàmica a seguir és aquesta. De fet, a l'anada, la Unió Esportiva Olot va perdre a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra un Espanyol B que, tal com diu el mateix Roger Vidal, és un dels equips que ha estat superior a la Unió Esportiva Olot aquesta temporada.
Ens ve un molt bon equip, que crec que és l'únic que ens ha guanyat en tots els aspectes a la primera volta. Va ser superior a nosaltres, un dels pocs rivals que ha estat superior a nosaltres, crec. I bé, si ens havia d'enganxar, havia de ser en aquest moment, que estem molt bé, que estem sumant, que estem veient porteria, per tant, encara amb el màxim optimisme aquest partit.
I és que l'objectiu de poder aconseguir aquests 10 punts de 12, de poder portar 4 partits consecutius sense conèixer la derrota, és el treball que hi ha al darrere, perquè l'Olot s'ha vist també en zones de descens, s'ha vist també a principi de temporada més a prop del play-off que no també de la zona de descens. Per tant, ha estat un equip un pèl més irregular, i ara portar 4 partits seguits sense perdre, amb 3 victòries i només un empat a casa contra el Sant Andreu, en aquest partidàs que vam viure fa un parell de setmanes, és consecució una miqueta de tot el treball que està fet. I és que un dels missatges que dona el tècnic Roger Vidal a tot el vestuari, a tots els jugadors, és el de no relaxar-se.
Sí, tenim clar que aquest és el camí, que no es val a relaxar-te. Si et relaxes i estàs una setmana sense puntuar, tornes a estar amb el mateix problema que estaves fa un mes. Per tant, tenim claríssim què és el partit de partit. Encara cada partit com si fos l'últim, i aquesta és l'única manera de treballar que coneixem.
I és que la Unió Esportiva Olot jugarà aquest cap de setmana, aquest diumenge, a l'estadi municipal, a les 5 de la tarda, contra l'Espanyol B, un rival que, tal com deia Roger Vidal, és un dels que ha estat superior a la Unió Esportiva Olot durant aquests partits en aquest grup tercer de segona federació, aquesta temporada del 2025-2026. Un camp que, per en algun sentit, és un camp que, per dimensions, sol ser bastant similar al de la Unió Esportiva Olot, gespa natural, i un camp on s'hi pot jugar d'allò més bé el futbol si és un equip que t'agrada tenir la pilota. Per tant, el plantejament, segons Roger Vidal, serà similar.
L'Espanyol ha anat creixent, ha anat solidificant aquest mètode de l'entrenador, i és un equip molt sòlid defensivament, molt ordenat, s'equivoca molt poc, i en pilota poder no és tan creatiu, no tan associatiu com altres filials, però té les coses molt clares, i és un rival a tenir en compte.
Una Unió Esportiva Olot que ha de seguir fent el que està fent en aquestes últimes jornades per intentar aconseguir aquests 3 punts a l'estadi municipal i començar a mirar més cap amunt i, si més no, situar-se en una zona més tranquil·la de la classificació per tal, doncs, de no mirar els equips de baix a veure què fan. De moment s'ha de mirar els equips de baix, de moment s'ha de mirar què fan els equips que estan per sota teu per intentar d'alguna manera escapar-te el més aviat possible de la zona vermella de la classificació. Què ha de fer l'Olot, però, per guanyar el partit?
Bé, ha de ser capaç de mantenir aquesta competitivitat que està mostrant les últimes setmanes, ha de ser capaç de tenir calma tant ofensiva com defensivament en moments del joc i després ser resolutiu a les àrees.
I és que una de les figures més importants de la Unió Esportiva Olot en aquest mercat hivernal, Pau Salvans, ha tornat de la millor manera possible i és que porta ara mateix 2 gols i 1 assistència en els últims 3 partits. Li preguntàvem a Roger Vidal si esperava un rendiment tan immediat del jugador que ha tornat a l'estadi municipal.
I amb el que Pau Salvans ens podia donar, sí que era una mica incògnita com sortiria de la lesió. L'hem anat dosificant, hem anat gestionant els minuts. Crec que aquí el servei de fisioteràpia ha tingut molt a veure, no? que penso que l'han deixat molt a punt i després sí que és veritat que amb gol l'any passat va participar en molts gols, però de gols em sembla que en va fer 3. Llavors, bueno, està molt bé i que tant de bo superi qualsevol registre seu, no? És un coix tenir-lo, perquè és un jugador, crec que, diferencial de la categoria i aprofitar-lo.
Doncs la Unió Esportiva Olot, que jugarà aquest diumenge a les 5, rebrà l'Espanyol B. Altres partits d'aquesta segona federació, d'aquesta nova jornada de segona federació, comença aquest dissabte a les 4 de la tarda entre el Castelló B i el Barça Atlètic. Duel de filials. València Mestalla, que rep el líder, el Poblense, diumenge ja a 11:45 del migdia. Barbastre Reus Redis a les 12. A la mateixa hora, el Cuià Atlètic Balears, Porreres Girona B, Sant Andreu, Andratx i Torrent a Eivissa a les 5 de la tarda, Olot Espanyol B i una hora més tard per tancar aquesta jornada del grup tercer, Terrassa Atlètic Lleida, duel també d'equips catalans. I també hem de parlar de, tot i que no hi ha jornada, aquest cap de setmana dels equips de primera, tercera i quarta catalana. Recordem que el Bosó Tosca ha de recuperar un partit contra l'Argentona, un partit que s'havia de recuperar aquest dijous, però que per l'alerta que es va enviar es va pel vent, que sí que és veritat que la comarca de la Garrotxa no va afectar tant com estava previst, però aquesta alerta va obligar a suspendre el partit i tornar-lo a jornada nou. Tot i això, hi ha partits ajornats que es van ajornar durant aquestes últimes jornades i que, per tant, s'aprofita aquest cap de setmana en què descansen tots per, d'alguna manera, recuperar. Tenim el diumenge, ja el 15 de febrer, Escola Futbol Garrotxa Font coberta a les 12 del migdia i el Camprodon, això tercera catalana, el Camprodon que rebrà el Riudellots el mateix dissabte a les 4 de la tarda. El 17 de febrer, és a dir, el pròxim dimarts, si no vaig equivocat, el Besalú Badesenc acabarà els últims minuts de partits que els hi quedaven, que faltaven uns 10-12 minutets per acabar el partit i, per tant, s'acabaran aquests 10-12 minuts i, per tant, es tancarà ja l'acte del partit. Això tercera catalana. Pel que fa a la quarta catalana, tenim molts partits ajornats perquè, com diem, també hi ha molts camps de gespa natural i les pluges fan que també d'alguna manera doncs es vetlli més per al mateix terreny de joc que no tant per jugar al partit. Tenim partits ajornats com a les Planes Jonetes i Serenyà-Maià que encara no hi ha data posada. Sí que tenim, per exemple, data posada en el Ripoll-Castellfollit que s'està jugant ara mateix, s'està recobrant aquest partit ajornat, i el Sant Miquel de Campmajor a les Preses B que també s'està jugant ara mateix el 27 de febrer. Montagut B, Santa Pau, que són una miqueta els partits ajornats que es recuperaran durant aquests dies en què d'alguna manera l'activitat esportiva es veu més limitada, òbviament, perquè hi ha els carnavals i, com sempre, la Federació Catalana de Futbol opta doncs, per donar descans també a tots els seus jugadors. Doncs després de parlar del futbol, després de repassar aquesta Unió Esportiva Olot que rep a l'Espanyol B, parlem ara de vòlei perquè la veritat és que tenim molt bones notícies, només pel masculí, que el masculí sí que l'anem repassant també setmana rere setmana, també pel femení, que tot i repassar-lo, també setmana rere setmana, hem de dir que ha acabat aquesta primera fase com a primer equip classificat. Això què vol dir? Doncs que es classifica a la segona fase en el grup de promoció. Recordem que aquí hi ha d'aquest grup de l'Olot, hi havia 4 grups en aquesta tercera divisió, d'aquests 4 grups, a cada grup i els 4 primers equips s'anaven a la fase de promoció, els 4 últims equips a la fase de permanència. L'Olot, el quedar primer, doncs, d'alguna manera jugaran aquesta fase de promoció, que tindran el seu mateix grup a l'Espanyol B, que és un espanyol que ja comptaran els punts. De fet, recordem que el Club Voleibol Olot va guanyar un partit contra l'Espanyol B i va perdre l'altre. Per tant, sumarà només una victòria en aquests 2 partits que ja comptabilitzen en aquesta següent fase. Una segona fase que començarà aquest cap de setmana, no l'altre, i que s'allargarà fins a finals de març, i en què l'objectiu objectiu pel club Voley Olot és aconseguir d'alguna manera tornar a recuperar la segona divisió, tornar a recuperar sensacions i tornar a recuperar confiança, i creiem que des de la mateixa direcció esportiva del club, tal com explica Marc Busquets, que és important poder aconseguir aquest ascens. De fet, és l'objectiu.
Es tracta de que la segona fase segueixin amb aquest ritme. Aquest any, el primer i segon classificat de la segona fase puja de forma directa, tercer i quart se'n va a fases d'ascens del grup de 8.
Ho explicava Marc Busquets una miqueta, aquest era el funcionament, i és que li preguntàvem també si en cas d'aconseguir l'ascens és un equip que, tot i ser jove, sí que és veritat que aquest any ha posat el peu a l'accelerador, però és un equip que li preguntàvem si el ser tan jove, el ser un equip més jovenet, s'hauria de retocar de cares a la pròxim any, això sempre i quan pugessin, o es podria mantenir una miqueta a la base.
En cas de pujar, podríem mantenir el bloc. Sí que hi ha algunes jugadores juvenils que passaria l'any que ve ja a jugar amb les sèniors, però la veritat és que és un equip molt jove, les jugadores més grans tenen 24 anys. Llavors, bueno, això ens dona, no, molt bona perspectiva de futur, perquè si aconseguim que en aquestes edats tan joves doncs estiguem competint i recuperar la categoria en edats complicades, on també moltes estan estudiant fora a la universitat, i costa, no, tenir aquest ritme competitiu, perquè al final, doncs, bueno, durant la setmana ens veiem poc. Si aconseguim recuperar la categoria, també crec que serà una motivació extra, doncs, perquè l'any que ve aquest equip segueixi apretant.
Jornada de descans, doncs, pel club vòlei femení. Qui no descansarà serà el club vòlei masculí, que té partit aquest cap de setmana. I té partit aquest cap de setmana i visita una pista més que complicada. Aquest diumenge a les 5 de la tarda visita el pavelló de l'Hospitalet, segon classificat ara mateix amb 43 punts, mentre que l'Olot es troba en sisena posició. Posició còmoda, recordem, posició còmoda en aquesta primera divisió nacional per als jugadors olotins, que aquest diumenge, recordem, visitaran a les 5 de la tarda una pista complicada, un Hospitalet que vol haver assaltat la primera posició, que ara mateix la té el Porto. Un Olot que, recordem, es troba a aquests 6 punts del límit, diguéssim, d'aquesta fase de permanència, i que en aquest sentit es troba a uns 7-8 punts de la zona de descens que ara mateix ocupen Monjos i Indescar Saragossa. Del vòlei marxem cap al bàsquet, perquè també tenim partits, en aquest cas sí que no descansen, el Club Bàsquet Vall d'en Bas masculí de Copa Catalunya. El sènior visitarà la pista de l'Argentona dissabte a les 6 de la tarda, d'una Argentona que es troba en quarta posició amb 9 victòries i 7 derrotes, mentre que la Vall d'en Bas són sisè classificat amb 9 victòries i 6 derrotes. A segona catalana femenina també hi ha partits, no n'hi ha Copa Catalunya femenina, sí que n'hi ha, però descansa està previst per més endavant el partit del Club Bàsquet Vall d'en Bas. Per tant, a segona catalana femenina, el Club Bàsquet Olot rep dissabte 3:45 de la tarda el Llinars. Club Bàsquet Vall d'en Bas, diumenge 12:45 del migdia, rep el Caldes, i el Lliçà d'Amunt Amer Les Planes es jugarà diumenge 7:45. Recordem que primera posició aquí l'ocupa el conjunt garrotxí, la Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes, tercera posició per l'Olot i novena posició ara mateix per la Vall d'en Bas. Marxem a categories territorials. A primera territorial dissabte a les 4, Club Bàsquet Vall d'en Bas Olot rep el Saset dissabte a les 4. Escolàpies Figueres, Club Bàsquet Olot dissabte a 6:45, i Club Bàsquet Sant Narcís, Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes dissabte a 7:45. L'Olot i la Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes, que estan en aquestes primeres dues posicions. Club Bàsquet Vall d'en Bas Olot, novena posició, guió pràcticament calcat el de la segona catalana femenina. Marxem a tercera territorial, el Club Bàsquet Torratxa Sant Jorenc, que visita la pista de l'Atlètic Silenc dissabte a 4:45 de la tarda, i acabarem a primera territorial femenina, en què el Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc també visita la pista del Blanes B dissabte a 8:15. Un Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc que és el millor equip d'aquesta primera territorial femenina, el millor equip garrotxí, amb 11 victòries i només 3 derrotes. Doncs això és el bàsquet d'aquest cap de setmana. Recordem que qui no participa aquest cap de setmana és la segona territorial, i tampoc hi participa en aquest sentit el Club Bàsquet Vall d'en Bas a Copa Catalunya Femenina. Ara hem de parlar de la Gala en Valor, d'una Gala en Valor que es durà a terme el pròxim dilluns aquí al Teatre Principal d'Olot, i que arriba en aquesta tercera edició. Una tercera edició que vol, i de fet té el mateix objectiu, que és el de reconèixer la feina feta a tots els esportistes i entitats d'aquí a la nostra ciutat, a la ciutat d'Olot, per premiar, diguéssim, els mèrits, trajectòria i efemèrides d'esportistes, entrenadors i clubs esportius. Enguany hi haurà unes 28 disciplines esportives diferents, dues més que l'any passat. Ho explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aníbal Sallabona.
Visibilitat a tots aquests esportistes, alguns d'ells de disciplines més minoritàries, que per tant doncs, costa més que la gent les conegui, que les segueixi, i sempre ha estat un exemple de diversitat esportiva aquesta gala, i que demostra doncs, que, per sort, a casa nostra no tenim només molts bons esportistes d'una única disciplina, sinó que tenim una riquesa molt gran, que és que tenim moltes disciplines diferents. Aquest any doncs, també tornarem a reconèixer doncs, a 26 disciplines esportives diferents, perdó, 28 disciplines esportives diferents, veníem de 26 edicions anteriors, aquest any dues disciplines noves més i per tant doncs, demostren aquesta diversitat de disciplines esportives que tenim a la ciutat i que a més doncs, tenim la sort de que amb tots ells estem molt ben representats per molts bons esportistes.
Doncs aquestes dues disciplines, que serà el fisioculturisme que s'incorpora i també els raids d'aventura. De fet, ja se sap qui rebrà una miqueta el premi a la trajectòria. Serà Joan Nitus Granados, de l'Escola Futbol Garrotxa, exjugador de futbol, exentrenador i un dels encarregats de mantenir viva aquest club, com és l'Escola de Futbol Garrotxa, un club tan històric i tradicional aquí a la nostra comarca. Això és el que deia un cop sabia que ell era l'escollit.
I després, és un honor i una satisfacció doncs, que s'hagi pensat o que jo sigui aquí. De totes maneres, he de dir que això ha d'anar compartit perquè sense aquesta parracada que ens ajuden pares a portar mainada cap aquí, cap allà i que tens al costat, res d'això és possible. I més entitats com la que el trajecte de la meva vida o ha anat així, l'Escola de Futbol Garrotxa ha sigut una cosa que no sé com sustis, com viu. Perquè no, a la vida, ho sabeu tots, hi ha que buscar fondos a per tot arreu, bueno, és que... I bueno, ho hem fet quan arregles alguna cosa, tens una satisfacció perquè dius com collons has fet això, doncs ho has fet.
Com sempre, aquesta gala en valor que tindran les seves respectives medalles dissenyades i fetes per la mateixa artista olotina Rosa Serra. Una cerimònia que es durà a terme aquest dilluns a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, perdoneu, al Teatre Principal d'Olot i que es podrà seguir en directe també per aquí a Olot Televisió. Canviem de tema, deixem ara la gala en valor que serà dilluns, també ho repassarem de cara als pròxims programes, però ara hem de parlar també del Motoclub Olot. I és que el Motoclub Olot reclama, d'alguna manera, un espai segur per poder entrenar, perquè ara mateix és una entitat que compta amb una trentena de pilots i aquests 30 pilots no poden entrenar a cap indret de la comarca, bàsicament per les sancions que poden tenir en cas de que tinguin alguna problemàtica. És un club que té un bon estat de salut, que té uns grans seguidors, que organitza dos trials aquí importants a la nostra comarca, com és el trial de la Pinya, que fa un parell de setmanes es va realitzar, i com també aquest trial de Jonetes, que cada vegada té més adeptes també i té més persones que venen a participar-hi, no només a nivell català, sinó també de tot l'estat i també en l'àmbit internacional. De fet, el seu president, Carles Casas, explicava una mica la dificultat amb la que es troben.
És un problema greu doncs, que no s'entén. Imagina't tu que tinguessis un esport i que t'ho vivissin a entrenar. Llavors no podem anar a la muntanya perquè està prohibit a tot arreu. No hi ha una normativa. Quan es va dir que hi hauria una normativa que es crearien àrees per poder entrenar i es crearien uns itineraris per enllaçar aquestes àrees, això l'any 94, un itinerari de camins no s'ha fet mai. Llavors vol dir que tu vas a la muntanya i denuncien, entrenant, 300 euros de multa. No té lògica. Hem d'anar doncs, de campionat en campionat.
Doncs aquesta és una de les problemàtiques i alhora un reclam que ja fa temps, és una demanda que ja fa temps que des de la pròpia entitat i els mateixos pilots demanen per tal doncs, que puguin tenir un espai on poder practicar mototrial i de forma segura, òbviament. De fet, el relleu generacional és un dels problemes que tenen algunes entitats. En aquest cas, no tenen aquest problema al Motoclub Olot, però sí que és veritat que el no poder entrenar els dificulta que cada vegada els més joves puguin iniciar-se en aquest esport.
Sí, hi ha relleu generacional per sort, però tot i així també costa, perquè clar, què passa? Una mainada que vulgui començar, on te'l portem a entrenar? No pot anar enlloc. Ha d'anar al jardí de casa seva, tancat. No, ha d'anar en competicions. Llavors, perquè aquest nen faci el pas a que vagi a competicions, necessita un mínim entreno, no? I que se'l pugui ensenyar i que també és un valor de futur, perquè si fa un esport és bo per ell, no? Però bueno, és un punt complicat. És allò que diríem, si es pogués solucionar i trobar com tenen potser altres municipis, que tenen un terreny urbà municipal, que llavors allà sí que es pot fer. Però si és un terreny rústic i entrem amb la llei del medi natural, és complicat.
Doncs aquest és el reclam que fan des del Motoclub Olot per tal doncs, de reivindicar aquest espai que volen tenir per poder entrenar, igual que tenen totes les entitats d'aquí a la comarca de la Garrotxa. De fet, en aquests últims dies el Barça també és una de les novetats, no només per al nivell de resultats, sinó també per les eleccions del Futbol Club Barcelona. I és que aquí al local dels Almogàvers, justament aquí a la ciutat d'Olot, com podem veure en algunes de les imatges, Víctor Font, un dels candidats a les eleccions del Futbol Club Barcelona, va venir doncs, a explicar una miqueta quina és la seva candidatura, explicar una miqueta quin és el seu projecte per aquest Futbol Club Barcelona. Vam veure com estava la zona i el local dels Almogàvers ple per tal de poder escoltar doncs, una miqueta el projecte que vol fer Víctor Font pel Barça. Veurem si els candidats, com tenen, per exemple, hi ha també Joan Laporta, com hi ha Marcidia i d'altres candidats, també venen a fer, doncs, diguéssim, mítings d'aquesta manera o fer campanya electoral aquí a la ciutat d'Olot, perquè és una ciutat que també té molts de socis, no només aquí als Almogàvers, sinó també a altres penyes, com pot ser la penya barcelonista d'Olot i la de la comarca de la Garrotxa. Per tant, veurem si hi ha més mítings per part dels diferents candidats a aquestes eleccions del Futbol Club Barcelona. Doncs ara sí que deixem a part tot aquest món de l'esport i parlem també avui, ens agradaria des d'aquí parlar de la ràdio, parlar del Dia Mundial de la Ràdio. I és que aquest divendres, precisament, es commemora aquest Dia Internacional de la Ràdio, aquest mitjà tan important, no només per explicar el que passa a nivell de notícies, sinó també perquè un dels grans protagonistes de la ràdio és l'esport. L'esport, la immediatesa que té l'esport, el fet doncs, de poder donar detalls i d'explicar realment el que un sent, el que un veu amb els seus propis ulls, deixant de banda també les emocions, deixant de banda una miqueta la pròpia samarreta del qual de l'equip és. Tot i això és diferent perquè a Ràdio Olot fa 15 anys que, per exemple, la Unió Esportiva Olot es dona en directe a càrrec de David Planella i també de Pau Masó i de molts altres companys que hi han passat al llarg d'aquests anys. Fa 5 anys que Ràdio Olot també dona en directe l'Hockey Olot, gràcies també a en Roger Zern i a l'Anna Brat. També s'han dut a terme en directe, s'han retransmès en directe campionats del Club Patinatge Artístic Olot, en què han guanyat més d'algun mundial. Per tant, la proximitat dels clubs olotins amb Ràdio Olot sempre hi ha estat i, de fet, seguirà sempre present. I és que la ràdio és el que té, és el que comentava David Planella a la finestra d'Olot Televisió amb la nostra companya, amb la Mònica, comentava que s'ha de deixar a un costat les emocions que un pugui tenir i s'ha de ser objectiu amb el teu equip. Si l'equip juga malament, s'ha de dir.
Al final és crear la teva manera de fer, de narrar, i que enganxi, no? Que la gent li agradi. És trobar això que et deia abans, el ritme, la manera... Jo sempre dic que fem les transmissions amb una bufanda de l'Olot posada, perquè som de l'Olot, però també amb ulleres i ulleres crítiques. És a dir, si s'ha de criticar, es critica, i aquí no, no. Al final sempre és per construir, per millorar, etc, però no deixem de dir coses que no pensem. No? Sempre ho hem fet així i crec que això també ajuda molt, no? Perquè si sempre expliques que la cosa va bé, però l'equip no guanya, malament. Aquí hi ha alguna cosa que grinyola, no? I la gent no és tonta. Llavors és quan veu que aquella persona no t'explica tot el que hi ha. Per tant, has de guanyar-te la confiança de l'audiència.
Fa molts anys ja que es duen a terme en directe aquestes diferents disciplines esportives. Comentàvem 15 anys amb la Unió Esportiva Olot, 5 anys amb l'hoquei i també el Club Patinatge Artístic Olot, que en més d'una ocasió també s'ha retransmès en directe. De fet, els hi preguntàvem que posessin exemples també, no? Els hi preguntaran en aquest mateix programa de La Finestra, que posessin exemples de quins són els moments més màgics que han viscut ells com a locutors de ràdio.
Quedar-te sense veu i llavors haver de continuar com pots, però... Has de saber triar molt bé els moments que et quedi sense veu. La gent ja ho entén, que aquell moment és per fer un gall, per quedar-te sense veu, per deixar-ho tot, i després ja acabes com acabes. Sí, sí, moments d'emoció. Home, el primer ascens a segona B, la temporada que vam començar, la 12-13, va ser molt emocionant perquè era entrar a una dimensió desconeguda. No havíem estat mai a segona B. Olot no havia vist mai aquesta categoria. I narrar-ho a través d'un play-off, que primer quedes eliminat a la ronda dels campions, te'n vas a la repesca i puges a la repesca, amb una maneta a casa, amb una explosió a l'estadi. Aquell dia va ser increïble. Uh-huh. I llavors hi ha també moments durs que són els descensos. Al final, quan baixes de categoria, ve el món a sobre i costa també explicar-ho. I que hi ha les dues parts. També és la gràcia d'això, no? Que expliques ascensos, descensos, victòries, derrotes, però tu sempre hi ets i poses la passió en un cantó i a l'altre.
Això pel que fa al futbol, però com dèiem, fa 5 temporades que l'Hockey Olot també a la segona màxima categoria nacional es fan els partits en directe a través de Ràdio Olot. Li preguntaven també a en Roger Isern quin és el moment més màgic que ha viscut.
Que, entre cometes, amb l'Anna sempre ho hem parlat, evidentment, encara no, veurem si en un futur ho expliquem un ascens, que jo per mi ja seria espectacular. L'Anna, que sí, juntament amb en Pau i en David, van tenir la sort d'explicar quan l'Hockey Olot va pujar de Nacional a Plata, enmig de la pandèmia i tot plegat. Però jo sí que, com a títol, per mi el títol, tant de bo arribi a pujar a Hockey Lliga, però ara mateix per mi el títol és haver narrat un partit d'hoquei patins amb un pavelló absolutament ple. Jo no ho he pensat mai, i mira, ara precisament que estem en època de carnaval, que arribarà la setmana que ve, jo me'n recordo la primera temporada, en ple carnaval d'Olot, al pavelló hi havia 1.000 persones, hi havia els passadissos plens, la gent disfressada, un ambient increïble, que és la primera temporada que l'Hoquei Olot guanya 5-0 i se salva la categoria. Jo, de veritat, que no m'ho hagués pensat mai. Hem pogut narrar partits a casa amb el pavelló ple, amb un ambient espectacular d'hoquei patins, un esport que res, fa 4 dies a Olot, tu anaves pel carrer i la meitat no sabia que eren un estic i una bola. I jo, per mi, el gran premi ja, i el gran títol i la gran narració és haver pogut explicar aquests moments i fins i tot allò pell de gallina que dius, ostres, compte, ho veus en perspectiva, el que has explicat i el que has viscut, perquè de veritat que ja per mi és un gran premi.
Doncs feliç dia també mundial de la ràdio, una ràdio que recordem que donarà en directe, com sempre, també a la Unió Esportiva Olot aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. El partit comença a les 5, David Planella al capdavant de l'Olot a Ràdio Olot. Des de mitja hora abans ja estaran fent la prèvia i donaran els màxims detalls d'aquesta prèvia d'aquest partit que jugarà a l'estadi municipal aquest diumenge a les 5 de la tarda. Dilluns també per televisió podreu veure aquesta gala en valor, tal com comentàvem, aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda al teatre principal. Per tant, també serà un dilluns ple d'esport aquí a la ciutat d'Olot. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé.